Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Què tal, oients? Benvinguts al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, edició diumenge. Com va dir l'escriptor i el filòsof espanyol Miguel Ángel de Unamuno, el que té feina ell mateix no necessita que els altres creguin en ell. Una bona frase per remarcar que l'autoestima, clar que sí, és una de les principals armes que tenim i hem de fer servir cada dia. Comencem, i com sempre, quatre motius perquè us quedeu al Revolució. Motiu número 1. Avui entrevista el músic i productor de televisió Josep Maria Mainat, un gran expert i divulgador de la intel·ligència artificial, que avui ens posarà al dia sobre aquesta tecnologia i moltes més coses que l'apassionen. I a més em fa molta il·lusió perquè ja sabeu que el Josep Maria Mainat va ser col·laborador també del Revolució 4.0, per tant torna a casa un ex-col·laborador. Motiu número 2. La secció Revolucionats analitzarà què està passant entre els creadors d'eines revolucionàries com el ChatGPT. És un colabrot, eh? Ja sabeu que un dels caps l'han fet fora, després ha tornat. Doncs tot aquest colabrot avui l'explicarem al Revolució.
La por que porto dins és de no estimar-me.
Motiu número 3. Quin moment està vivint l'anomenat New Space? Ho descobrirem ara que Barcelona ha estat durant uns dies la capital mundial del sector de l'espai, no? L'espai català també s'estan movent moltes coses. En parlarem avui al Revolució.
Quina alegria el rotllo d'existir.
I acabem el programa descobrint algun dels conceptes que més es repeteixen a les conferències sobre emprenedors i noves oportunitats laborals. Hi ha conceptes que sempre es repeteixen i ho hem analitzat. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. I avui torna a passar pel Revolució el gran Josep Maria Mainat durant una temporada, com us deia, va ser col·laborador al programa i ens ho vam passar molt bé, vam riure molt i vam aprendre amb ell moltes coses sobre la ciència i la tecnologia. Mainat és un home amb qui tens una cosa assegurada. No t'avorreixes mai. Estic segura que Josep Maria Mainat vindrà moltes vegades a Revolució, si tenia en compte que està segur que viurà 120 anys. Imagineu si té temps per anar venint.
Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. No som més que una banda.
Bona nit, Josep Maria Mainat. Què
bona
tal?
Nit,
com estàs?
Hora. Molt bé, jo ja veus. Sí, tu també, com tu, molt bé, com sempre. Et veig fantàstica.
Moltes gràcies.
I me n'alegro molt que estiguis tan bé.
Molt bé, jo també de veure't. Escolta, feia uns anyets ara. I tu segueixes entestat de viure 120 anys?
Bueno, ja de viure al màxim. La xifra és el de menys. L'important no és l'esperança de vida, sinó l'esperança de salut. I a vegades que faig alguna xerrada i alguna cosa, els dic a la gent, a veure, qui vol viure fins als 90? Qui vol viure fins als 100? I comencen a baixar mans, no? I dic, i vosaltres no voleu viure fins als 120? No, no. Jo dic, un moment, si us digués que estareu bé de salut, tindreu el cap clar, que tindreu energia física, que tindreu una colla de bons amics, que tindreu energia sexual, podríeu viure fins als 120? Ah, sí, llavors sí. És aquesta la segona part de l'equació. Només dius... Who
clar.
Wants to live forever, oi?
Perquè tu dius de la vellesa en ve baixa que és una malaltia i cal curar-la, no?
Clar.
Tens claríssim, perquè, a veure, com? Explica'm això.
A veure, és una malaltia que provoca altres malalties. I el càncer cardiovasculars, etc, que és el que té la gent gran, demència, Alzheimer. Llavors curem aquestes malalties, però no curem la causa d'aquestes malalties. La causa de totes aquestes malalties és la vellesa. És a dir, la gent quan es fa gran té Alzheimer, té problemes de, de demència senil, té problemes de reuma, de cor, de tot plegat, no? Per tant, en comptes d'atacar el resultat, anem a atacar la base. Si poguéssim aturar l'envelliment, si ens veiessin una pastilla, diguéssim, o dues, o quatre, o un tractament que aturés l'envelliment, l'altre dia m'ho deia en una xerrada que vaig tenir amb el doctor Esteller, i em va dir que sí, que molt aviat hi haurà un còctel de pastilles que aturarà l'envelliment.
Això t'ho va dir perquè jo sé que estaves amb els doctors Manel Esteller i Salvador Massip,
sí,
que han escrit el llibre, que per cert també vindran al Revolució 4.0, han escrit el llibre Els secrets de la vida eterna, que ben aviat els tindrem al programa. I tu vas presentar-los el llibre.
Sí, vaig anar allà.
I explica'm això. Et van dir que hi ha una pastilla...
No, que estan treballant molta gent diferent.
Encara no hi és, la pastilla.
No, ja em va dir... El primer que m'han dit és, deixem clar que no hi és.
No hi és.
Però deixem clar també que hi ha molta gent que està treballant i fent grans avenços i estan ja en el camí de trobar-ho. I van dir aquesta frase que s'ha dit diverses vegades, la primera persona que viurà 150 anys i ha nascut.
És a dir... Ja, però és que no hi cabrem en el planeta, Josep.
Sí, home, hi cabrem.
Com que hi cabrem?
Pues són molts quilòmetres quadrats la Terra,
S'ha d'anar renovant, no?
Sí, però...
És com un equip de futbol, escolta.
Bueno, això...
La vida és com... S'ha d'anar renovant. Els futbolistes no duren tota la vida.
Bueno, perquè es fan vells, però si tu fas vell i segueixes estant en forma per lo que tu fas, tu no pots presentar aquest programa de ràdio d'aquí 30 anys.
Home, potser està fent altres coses, no ho sé.
Ah, bueno, això és una altra qüestió.
És que també està bé canviar, no?
Però aquesta cosa de la superpopulació del món sempre ha fet molta por a una sèrie de gent. Va haver un senyor que es deia Malthus, al segle XVIII, que va dir... A finals del XVIII, que la Terra només tenia com 1.000 milions d'habitants, va dir, la població creix més ràpid que la producció d'aliments. En 20 anys hi haurà fam, misèria, i moriran milions de persones, i hi haurà guerres i revolucions, i no va passar. No va passar perquè la humanitat és molt llesta. La humanitat va crear fertilitzants artificials, va crear màquines per cultivar, va crear i va augmentar la generació d'aliments, va augmentar molt més ràpid que el que va augmentar la població. I això s'ha anat repetint cada 10 o 20 anys, cada vegada que passem d'una xifra de mils de milions. Ara fa poc van arribar als 8.000, crec que era, sí. I també em van dir el mateix, no, tranquils.
Clar, per això tu que ens espera el tema, ja vull explicar moltes coses teves, estàs escrivint un llibre sobre la longevitat, que el 24 el tindrem, no?
Espero.
En aquest llibre, perquè clar, a veure, les xarxes socials a vegades t'he vist dins una banyera plena de gel.
Sí.
Explica'm això. Avui ens interessa, parlarem amb intel·ligència artificial, però també
sí.
De com ser més joves. Què fas amb aquesta banyera?
No, a veure, és una teràpia, anem a dir, que consisteix en fer que el cos pateixi una mica.
Oh, quin fred. A quina temperatura estàs?
Jo estic cap a 14-15, que és molt poc, realment.
Quanta estona?
5-10 minuts. És molt poc, realment, Però...
Sensacions?
Sensació de que és freda.
I quina sensació?
No, és una sensació que dius, ara sortiria. Perquè si no dius ara sortiria, no està fent l'efecte que t'ha de fer.
Et trobes millor després?
Després infinitament millor. Però és que, a més, hi ha... Hi ha una cosa que es diu hormesis, que no en parlarem gaire, que és que tenim en el cos una capacitat de, davant de l'adversitat, crear tota una sèrie d'elements metabòlics, no?, que fan que lluitem contra això. Per exemple, si passem una mica de gana, o si passem molta gana també, no?, però si passem molta gana no és bo, però si passem una mica de gana, doncs això fa que es rejuveneixi el metabolisme.
Ah, sí?
Si passes una mica de fred, fa que es rejuveneixi el metabolisme. Si fas exercici i et canses molt, fa que es rejuveneixi el metabolisme. És a dir, tot allò que sigui com un estrès pel cos, a una graduació sensata, no? Esclar, si no menges gens i fas exercici que et mors, no. Però si fas una mica de fred, una mica de menjar poc, una mica d'exercici, una mica de tot això, això fa que el cos realment es rejuveneixi. I això no m'ho invento jo i està supercomprovat. Quants anys de vida dona això? No ho sé. Jo tinc la teoria que un dia realment l'esteller o algú inventarà aquestes pastilles. M'agradaria que quan això passi, que ell em va dir 15 anys. Dic, bueno, 15 anys encara haurem de mirar que d'aquí 15 anys jo no estigui...
Encara estaràs aquí.
Estigui, però que estigui presentable. Aleshores, es tracta de tot això que faig jo, de cuidar-me, de caminar, de fer exercici, de menjar sa...
Clar.
Tot això fa que em mantingui el màxim bo d'estat possible...
Cada dia quan camines...
Camino menys del que hauria de caminar,
Quan camines?
5.000. És poc.
5.000? Passes?
Sí, esclar.
No, això no és res. No. Quan és 5.000 passes? És una hora?
Sí, no arriba.
Mitja hora.
40 minuts, 30 minuts.
Perquè podem explicar que has anat a Bèlgica...
Però faig més coses, diguéssim. Sí, caminaràs que camino poc. No poc, camino, Vull dir, no tothom camina 5.000 passes. Però...
I has anat a Bèlgica, ho podem explicar? Que et vas fer un estudi complet de cada part del teu cos?
Sí, del metabolisme del meu cos, no? Cada una de les coses del... sobretot les hormones, diguéssim, que són centenars, i té una funció concreta.
Sí.
A partir dels 30-35 anys, moltes d'elles van declinant la quantitat que tenim. Sí. I això és paral·lel a l'envelliment. Hi ha qui creu que una cosa és conseqüència de l'altra, però també hi ha qui creu que és la segona, que és conseqüència de la primera. És a dir, que si tornem a recuperar els nivells hormonals que teníem quan teníem 30-40 anys, doncs tindrem més energia i estarem més joves, diguéssim, no? I això és el que estic fent jo. És a dir, fan unes analítiques completíssimes de com tinc tots els paràmetres de la meva salut i totes les hormones, etc. Les hormones és des de l'hormona del creixement fins al tiroides, fins... Bueno, totes, no? I llavors hi ha un doctor, un endocrino, que em gradua, diguéssim, en microdosi, de tal forma que recuperi com si fos una sinfonia, no? Vam tocant les peces, no? I em recupera un nivell d'això. Amb què afecta això? No ho sé. Com sempre, si guanyo un parell d'anys, arribaré a la pastilla del doctor Esteller.
Clar. Escolta, tu sempre parles molt de la sexualitat, no? I deies, el número d'orgasmes que una persona té també fa ser que sigui més jove,
sí,
no?
Sí, bueno, això no ho dic jo, eh? Hi ha un piló d'estudis que ho diuen. Si amb això coincideixen tots els estudis. No coincideixen és amb la xifra, la quantitat i coses d'aquestes, oi? Però n'hi ha un que és molt famós, que es diu de Caterpillar, que aquest estudi, al País de Gals, van estar, em sembla que 10 anys, seguint amb 1.000 homes, no sé per què fan només homes, però en el cas és el mateix, i anàvem prenent nota dels orgasmes que tenien. Que dius, que treballo en un estudi científic, sí, què fas? Els hi pregunto a la gent quants orgasmes tenen, no? Tampoc, no devien explicar-ho.
Però... I els que estaven millor de salut és els que tenien més orgasmes?
No, es va veure que la gent que tenia, després d'aquests anys, durant aquests anys van emmalaltir, es van morir, va haver-hi de tot, no? La gent que tenia d'una mitja de 3 orgasmes a la setmana, és a dir, de més de 12 orgasmes al mes, tenien un risc de mortalitat per qualsevol malaltia del 50%. És a dir, es morien la meitat de gent quan més quantitat d'orgasmes tenia que els que en tenien menys. És a dir, directament relacionat amb l'esperança de vida. Això, aquest és un d'ells, eh?
Clar.
Però n'hi ha molts d'aquests, eh?
Per sí. Tant, escolta, recomanem també, no?, a tota la població.
A més, és una recomanació que és divertida,
que és divertida,
no?
Sí, que és divertida.
Escolta, parlen d'orgasmes, per això. No. Pot ser en solitari o en parella, això no importa.
Clar que sí, avui parlant amb Josep Maria Mainat i suposo també que, a part de viure més, també segueixes descobrint novetats de tecnologia, perquè li agrada molt la tecnologia i la ciència, i l'altre dia vas recomanar, que jo et vaig seguir, 50 eines d'intel·ligència artificial a les xarxes socials, i jo dic que això m'ho ha d'explicar el Josep Maria Mainat, ha de venir a Revolució.
No me'n recordo de totes, eh? Si tens la llista, la repassarem.
Per si tinc la llista. Moltes tenen noms que no hem sentit mai. Repassem algunes que ens expliques, a veure, eh? Bueno, intel·ligència artificial.
Una que s'ha anomenat fa poc, que després en parlarem, que és el ChatGPT.
El ChatGPT, sí.
El ChatGPT és...
T'agrada molt?
No, és que és la mare dels ous, diguéssim.
Mira, faria els guions d'Operació Triunfo, te'n recordes? És que faria els guions d'Operació Triunfo en un moment, no?
No creguis, eh? No és el que fan més bé. Però així i tot, diguéssim, moltes de les altres eines tenen en el nucli el ChatGPT. El ChatGPT va ser la revolució, va ser a finals de l'any passat, no fa tant. Després han sortit moltes més eines que s'especialitzen. El ChatGPT és la bomba.
Tu el fas servir?
Moltíssim. Contínuament.
Molt bé. Per tant, aquesta és una. Però tu vas dir, a veure, ja, a veure si diré també bé tots els noms, eh? Clap, A-Hi-Fis, Triscaler, Renable Eye, Cheater... Què hi podem fer? Clar, a veure, no sé per a quina vols començar. Tinc una altra llista, que n'hi ha moltes. Mira, t'ho deixo aquí.
Sí. No, però vaig separar-lo en diferents. Aquestes que s'ha anomenat ara tu era per generar vídeos. Hi ha una que es diu Sintèsia, que fa uns vídeos en els quals...
Sintèsia fa vídeos?
Sí, però en aquests vídeos tu només has de posar el text i ell fa les imatges, el muntatge i tot.
Però escolta, deixarem sense feina els càmeres i els fotògrafs de...
No, perquè, a veure, la intel·ligència artificial no robarà llocs de treball. La gent que fa servir la intel·ligència artificial robarà llocs de treball als que no la fan servir.
Ah, això està bé, és veritat.
O sigui, s'ha de saber utilitzar.
La tecnologia.
I recomano a tothom, que estigui on estigui, s'hi fiqui. Perquè el que estigui fent, si afegeix la intel·ligència artificial, ho farà 10 vegades millor, 10 vegades més ràpid i més podrà... serà més competitiu en la seva professió.
I podrà tenir més clients, no?
Sí, un segon de res, que te'n diré una que m'agrada
ara
molt.
Ara m'ha agafat, això no ho sap, m'ha agafat el guió, i ara està repassant.
No, perquè voldria destacar-ne alguna.
No, digues, pots. No,
Perplexity.
a veure, Perplexity, què fa? Podem compartir,
recerca.
Recerca.
És a dir, Perplexity és el millor programa que he trobat, millor que el ChatGPT.
Uh-huh.
ChatGPT busca tot arreu. A més, el ChatGPT ara té una nova versió, però al principi la seva versió va quedar capada l'any 2021 i no et donava cap referència més recent. I si te la donava, te l'havies de creure. El Perplexity et dona les referències, d'on t'ha tret la informació,
uh-huh.
et posa el link, i més, si vols, ho posa en forma de cita al final del text, diguéssim, i més, et diu d'on t'ho ha tret i pots revisar-ho. És a dir, no t'enganya, perquè el que fa el ChatGPT és que a vegades diuen que al·lucina. Eh? Al·lucina mandarina.
També s'equivoca, eh? Sí,
no s'equivoca, al·lucina.
Es veu que no diu bé les cites. Quan li demanes una cita, les cites no les diu bé, digues.
No, però és que al·lucina és una altra cosa que és més greu, que s'inventa coses. Dius, qui va guanyar el no sé què? Pot dir no ho sé. No sap dir no ho sé. S'inventa, i llavors no sap si creure-t'ho o no creure-t'ho. Perplexity no. Perplexity, a més,
torna a dir el nom, per...
Perplexity.
Perplexity.
De perplexa.
Ens l'apuntem, sí.
Perplexity. Tots els que facin recerca han d'agafar Perplexity, que a més és de franc.
Han vingut professors, Josep Maria Mainat, a dir-me que estan preocupats perquè, clar, la gent, a l'hora de presentar treballs, no saben ells si ho ha fet ChatGPT o ho ha fet l'alumne. Què et sembla, això?
Bueno, això
tenim un problema.
Sí. Si és mediocre, pot ser que ho hagi fet una intel·ligència artificial. Un treball genial no el fa la intel·ligència artificial, de moment, val? I per altra banda, hi ha programes que ho detecten, això, eh? O sigui, hi ha programes que són capaços d'agafar un text i detectar si és o no és fet per intel·ligència artificial. Perplexity no et fa el text, et dona totes les fonts, totes les citacions, et fa resums, et fa coses, llavors tu, com a autor, has de fer l'assaig o el que sigui. Ara, llavors dius, i ara fes-me aquestes citacions i me les poses totes al final en un format tal. I després, ara, necessito ampliar aquesta part. Per tant, mi te l'amplia. No, més curt. No, més llarg. No, escolta, fem-ho no tan científic. Fes-m'ho més planer.
És un esplet, perquè tu ho estàs fent servir per feina, que em pregunto, a la Trinca o a Gés Músic?
No.
La IA la vau fer servir?
No, a Gés Músic i la Trinca no.
No,
no existia, home.
Clar, i ara que la IA, que amb la televisió, amb què la faria servir tu?
Per fer sinopsis de coses. Tinc una idea sobre un programa
uh-huh.
i jo ho fa molt bé. Voldria fer un programa que fos sobre la intel·ligència artificial, anava a suposar, no? Fes-me una sinopsis. Llavors et posa uns titulars i uns subtitulars i tal, i dius, val, està bé.
Ens estalvia
feina. Ho fa molt bé, eh?
Estalvia feina. Ho fa molt bé, eh?
I després també a vegades escriu una mica. Llavors hi ha un altre que estiu...
Faria cançons de la Trinca? Jo dic, el ChatGPT faria... Ah, li ha demanat lletres bones de la Trinca?
Sí, no són bones, no.
Veus com
en fons en general
la creativitat...
Les lletres no les acaben de fer bé, eh? Són una mica ramplones totes elles. Tant les de la Trinca com les poètiques com les romàntiques, no?
Però s'invertiria... Sí que podia inventar-se Operació Triunfo, sí? És a dir, sí. El format de, diguéssim, posem uns cantants, una música, i que concursin, seria capaç el ChatGPT sí. d'inventar-se l'Operació Triunfo? Sí.
El passa que l'Operació Triunfo tothom es pensa que se'l pot inventar. Ara n'hi ha uns que en fan un que es diu que és un altre programa i és Operació Triunfo. Clar, que fa uns cantants, posar-los a competir, això és més vell que el que cagar jupit, no que anar a peu. però s'ha de fer d'una manera determinada perquè això sigui bo, no n'hi ha prou amb posar la idea. Podria anomenar un altre programa.
Saps què posaríeu ara a les cançons de Trinca? Parlaríeu de Tinder, parlaríeu de les xarxes socials, parlaríeu de realitat virtual, no?
Tinder no hi estic ficat amb Tinder.
Val.
Tinder és com per lligar, no? Jo ja no lligo.
No. Escolta, Bill Gates va dir l'altre dia que treballarem només 3 dies a la setmana. Estàs d'acord? Perquè la intel·ligència artificial farà l'altra feina i treballarem menys.
Cobrant igual? Aquesta és la gran pregunta. No? O sigui, jo, cada vegada que diuen una cosa aquesta és de reduir la jornada laboral, i estic 100% d'acord. No cal treballar 5 dies, 8 hores o 9 hores. Això és absurd. Ja. És una part massa important de la nostra vida. Però els experiments que s'han fet, de moment, no han anat massa bé. No han demostrat que es rendeixi igual i que la gent estigui igual de motivada.
Clar. Escolta, hem d'anar acabant, però m'agrada molt parlar amb el Mainat. Ja tornaràs un altre dia parlant més. Escolta, ara estàs treballant jubilat perquè m'han dit que has muntat un restaurant a Empúria Brava amb el teu fill, Pol.
Sí. Es diu El Magnífic.
El Magnífic.
I és magnífic, eh?
Empúria Brava.
Però no solament ho dic jo, ho diu tothom, eh? O sigui, les crítiques són
però
brutals.
Però tu ara treballes o estàs jubilat?
Jo sóc un jubilat molt ocupat. Puc parlar d'un últim programa d'intel·ligència artificial que
recomano? Molt ràpid.
Es diu Geni, com la cançó dels Catarres. Fa el mateix que l'altre, que et dona els titulars del que vols escriure, i llavors tu poses sota un titular, i si no fas res, comença a escriure ell. I si no segueixes tu, i quan pares torna a seguir escrivint ell, és dir, escrius a mitges, mano a mano.
Ah, sí? Geni. Sí. Escolta, m'ho he apuntat, eh? Sintèsia, geni, oients,
Perplexity.
Estic molt contenta. Josep Maria Mainat, et veig en forma, nou llibre pel 2024, parlant de tecnologia, i si et sembla, tu vas estudiant intel·ligència artificial i vens de tant en tant, si et sembla bé. El Revolució m'ho expliques.
Sí, el llibre es dirà No estem tan malament.
Ah, sí?
Sí.
Ah, sí, és titular, això, eh? Sí, no ho havies dit, eh?
No estem tan malament.
No estem tan malament. És una frase de La Porta, també. Ah, que sí? No estem tan mal, no? Semblaria, no ho deia La Porta, que no estem tan...
Jo crec que li... Però és veritat, la gent té tendència a pensar que estem molt malament. Jo quan faig aquesta pregunta en una xerrada. Qui creu que ara estem pitjor que fa 20 anys? Tothom diu pitjor.
Bueno, estem massa enganxats al mòbil, això sí.
Bueno, però el
també
s'ha
d'anar món... a caminar per la natura i pels boscos. I
però el món ha estat molt millor en qualsevol dels paràmetres que busquis, amb treball de la gent, amb la gana, amb tot, o sigui, en alfabetisme, tot estem millor.
Mainat, m'agrada molt que vinguis al Revolució. D'aquí uns mesos et truco i em prepares segona versió d'aplicacions d'intel·ligència artificial, et sembla?
Sí, si vols en farem servir una.
Ah, val, i la fem servir en directe. Yeah,
venga.
Va, i crearem, mira, no, el proper dia crearem un programa de televisió aquí en directe i ho anirem llegint.
Primer direm, fes-me un dibuix, que això es pot dir al ChatGPT-4, que hi hagi una presentadora molt simpàtica i molt maca, amb un tertulià molt simpàtic i molt maco, també, estan parlant d'intel·ligència artificial. Fes-nos la portada i ens farà un dibuix estupendo, ja veuràs.
Va, doncs ho farem plegats. Una abraçada, gràcies, Mainat.
Gràcies a vosaltres.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Revolucionats, amb Ricard Castellet i Jordi Pi. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha
cases d'algú. Comencem la secció Revolucionats, tot i que avui ens falta el 50%, però estic segura que el gran Ricard Castellet defensarà la secció com el crec que és i suplirà l'absència d'un altre també apuntat del programa, el Jordi Pi. Això de veure el Ricard sense el Pi és com veure allò, no? El Zipizape, no?
Exacte.
O el Mortadelo sense el Filemó, no? No et preguntaré quins dels dos series tu.
Mortadelo.
Escolta, va, avui volem que ens parlis d'una empresa que està molt d'actualitat per la tecnologia i també per les notícies, que ha protagonitzat oients darrerament el que ha estat una mena de guerra interna. La seguíem a través de Twitter, El Ricard l'explicava molt bé a Twitter, que ens ha tingut com si fos un colabrot d'una sèrie de TV3.
Exacte.
I em refereixo a OpenAI, i la gent preguntarà, i què és aquesta empresa? Doncs és l'empresa, resumint molt ràpid, el titular seria que és l'empresa del ChatGPT, val?
Molt bé.
Però anem per pams. Tu dius, Ricard, que és l'estat més hype i influent del món. A veure, què vol dir, perquè els agents que no la coneguin, què diries? A veure.
Evidentment, per mi és l'empresa hype en aquest moment, vale? De tendència absoluta, que tothom en parla, tothom la mira, i és l'startup amb més capacitat de transformació que hi ha actualment. Per què? Perquè és el que millor sap treballar la tecnologia exponencial líder en aquest moment, que és la intel·ligència artificial, que està aquí per canviar el món. És una empresa fundada el 2015. I està molt bé, tu has dit hype. però curiosament neix amb un concepte una mica hippie. I et dic en sèrio. De hype a hippie.
Hippie per què? Què han fet? Una comuna?
I és una mica de broma, això. És una mica de broma. Neix, o sigui, la funden els principals, un dels principals emprenedors, Elon Musk, gent molt, molt, molt important, i funden una ONG, una no-profit, una empresa sense ànim de lucre, perquè el que volen és regular la tecnologia més exponencial que veuen la capacitat transformadora, que és la intel·ligència artificial, i diuen, escolta, perquè no se'ns escapi de mare, fem una empresa sense ànim de lucre per controlar a una visió humanista de la tecnologia pel bé de la humanitat aquesta companyia. Això és l'origen.
Vale.
Després, ja veuràs que això canvia una miqueta.
I és, el titular seria que és la mare del ChatGPT.
Exacte.
O sigui, tornem a situar, perquè hi ha noms. OpenAI és la mare, la mama, la mama,
la mama, exacte,
del ChatGPT.
Una mama que neix com una empresa no profit, sense ànim de lucre, que fa el producte digital estrella del moment i potser de la història d'internet, per dir-ho així, que és el ChatGPT. Per què diem això? Perquè hi ha unes dades que són absolutament brutals, i ho dic amb confiança. El ChatGPT és la primera vegada que una empresa digital arriba a 100 milions d'usuaris, Chantal, 100 milions en 2 anys. Pensa que Instagram va tardar anys, Facebook, totes les que tu i jo podem recordar, totes les grans plataformes digitals que recordem van tardar molts mesos o inclús anys en arribar aquí.
Per tant, 101 milions d'usuaris en dos mesos, és una barbaritat.
És una barbaritat, utilitzant una eina de tecnologia superavançada com el ChatGPT, Generative Pre-Trained Transformer, on tu fas preguntes, prompts, dialogues amb ell i et dona uns resultats extraordinaris.
I què val aquesta empresa ara? Molt, no?
L'altre tema important, i està molt bé perquè anem centrant el tema. Escolta, dius, és una empresa no profit, sense ànim de lucre, bla, bla, bla. Ma, és una empresa valorada en 90.000 milions de dòlars. És una empresa més valorada del sector startup en aquell moment a Califòrnia. Clar, tot això no passa desapercebut. Hi ha inversors, hi ha molts ulls, hi ha geopolítica posada aquí al mig. I de sobte aquí comença a passar coses.
Anem al marro, val?
Sí,
què ha passat? Podríem dir que OpenAI ha viscut la particular setmana tràgica, no? Què vol dir això?
Jo vaig dir setmana tràgica, podíem dir-li també Sainet, podíem dir-li obra de Shakespeare o Succession, però tot va començar, a més, en un període molt curt, en 5 dies, comença un divendres 17 de novembre, on el Consell Assessor d'OpenAI, que neix sota el concepte d'empresa sense ànim de lucre, de manera unilateral decideix fer fora, acomiadar, amb una teleconferència, ni tan sols presencialment, el seu CEO, el seu CEO i fundador, i el seu supercarismàtic.
Qui el fa fora? Per què ho entengueu?
El Consell Assessor. És una companyia que té com que neix com a no-profit, nombren un Consell Assessor.
I per què el fan fora?
Vale, aquesta és la pregunta del millor.
Del millor.
O dels 90.000 milions, per dir-ho exactament. I, a veure, hi ha molts motius, val? I no hi ha un motiu concret, però hi ha un motiu clar, que tothom més o menys ha arribat a aquest consens. Hi ha un xoc ideològic, el que podríem dir, d'ideologia del software, amb un consell assessor que diu, escolta, la intel·ligència artificial ens està escapant de mare. És una tecnologia brutal, exponencial, que pot descontrolar, que pot destruir el món, els més crítics, que jo no estic aquí. I, en canvi, hi ha una visió del Sam Altman i el seu equip que diuen, no, això ha de ser una empresa que ha de fer diners, que ha de desenvolupar una tecnologia per ajudar a fer un món millor. Hi ha un xoc ideològic en el món del software entre una que diuen, controlem-ho, que això se'n va, i uns que diuen, avancem, accelerem i creixem i fem més diners, evidentment. Evidentment,
I llavors aquí tot s'accelera i passa aquesta setmana que ja el col·laborat els dies el dissabte, el diumenge,
exacte, sí.
El dilluns, no? Ni Netflix hauria fet una sèrie així,
ni
no?
Ni Netflix, ni TV3, ni ningú, ni Shakespeare en el seu moment,
però,
hagués fet això.
Atenció, tanta moguda en 5 dies perquè tot queda igual, perquè aquest senyor torna, no?
Això és el que és més curiós, o realment el tobogàs aquest, no? T'ho faig un breu. El divendres 17 de novembre, el Consell Assessor d'OpenAI acomiada unilateralment a Sam Altman. El mateix dia dimiteix Greg Brockman, que és el número 2. És el zipi-zape, jo Pinetti, allà es diuen Sam i Greg.
El Sam i el Greg,
I aquí salten totes les alarmes. Companyia valorada 90.000 milions. La més puntera, la més tecnològicament avançada i que havia penetrat. Compte, aquí comencen a passar moltes coses. Un tema també molt important, Chantal, i que m'ha fascinat, és que aquests 5 dies estan tots explicats per Twitter X. tot. Els principals actors, els més importants, els fundadors, inversors més importants amb noms i cognoms, ho expliquen per X.
Menjant-se una síndria, sucosa carregalina, el meu cap que ja delira, voldria saber com seria sentir-te proper, jugar amb el conillet.
I com ha passat això? És a dir, com una empresa valorada, atenció, per 90.000 milions de dòlars, que jo crec que és una passada, per què, no? Per què ha passat això, em diries, no?
Mira, perquè... I aquí és quan entra el dissabte 18, això va passar divendres 17, dissabte 18 entra un personatge clau, potser per mi el CEO era més influent i més carismàtic de tots els tecnològics, que és el Satya Nadella, el president fundador, no fundador, perdó, president i CEO de Microsoft. Microsoft té el 49% de la propietat d'OpenAI. Quan es dona compte del que està passant, diu, això és inviable, jo no puc tolerar que una aposta de milionària de Microsoft aportant tecnologia perquè l'OpenAI avanci ràpidament, s'enfonsi i intenta, intervé personalment, ho explica per Twitter, per X, i comença a intentar a lligar ponts. Què passa? Arriba un punt que sembla, i això passa, estem parlant de dissabte i de diumenge, que aquest pont es trenca, que no pot ser, no podem fer tornar el CEO, el Sam Altman. I anuncia la segona gran notícia bomba. Microsoft fitxa a Sam Altman i el seu equip per impulsar la AI des de Microsoft. Bum! Aquí explota tot, vale? Què passa aquí? Això estem parlant de diumenge, eh? Ja ho sé, és un pel llarg, però jo...
I hem d'anar acabant, sí.
Acabant.
Com acabarem aquest culebro?
Com acaba això?
Digital.
Que a partir d'aquí hi ha una pressió brutal sobre el Consell, i el propi Satya Nadella i altres inversors diuen això, no podem tolerar-ho, i forcen que el CEO, que havia estat acomiadat divendres, el dilluns torni a ser nombrat CEO de la companyia. I tot torna a ser un mica com abans.
Ho has explicat molt bé, Ricard. Per acabar, com serà aquest sopar de Nadal? A l'Open, ai, quines cares esperant, com, que falsa, no, la
mira,
gent que arriba
cosa,
a ser?
El Consell Assessor no hi serà. Perquè aquí clar. Sí, ha guanyat algú, és Microsoft.
Microsoft.
Ha guanyat Microsoft, clarament. Clar. Clarament, i ha guanyat el Sam, que torna a ser el CEO, i els membres del Consell.
Pel Sam
junt,
fa anar bona cara al sopar de Nadal.
El Sam menjarà molts torrons, o el que mengen allà.
Menjarà torrons, i aquesta ha estat la història. I avui el Ricard Castellet, escolta, ho has fet molt bé,
No està mal, eh? Molt el becari del Pinetti no,
home,
no està mal.
No, tu sol. Un plaer, com sempre, gràcies.
Molt bé.
Una abraçada.
Quan has estat a l'espai, aprecies com de petita i fràgil és la Terra. Valentina Tereshkova. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.
Catalunya Valley, amb Lluís Juncà.
Volem dedicar els pròxims minuts del programa a parlar d'un sector tecnològic cada vegada més potent, la nova economia de l'espai, el conegut amb el nom d'anglès el New Space. És un sector que, valgui el joc de paraules, puja com un coet.
I és Nadal i em fas una abraçada que parla de la ràbia i les ganes d'estar bé. Ens hem de veure més i la resta tant se val.
Lluís Juncà, què tal? Molt contenta de saludar-te.
Molt bé, jo també.
Home, feia temps que et veia, Lluís, i és un col·laborador històric ja del Revolució, i ara fa dies doncs, que no passa pel programa. Estàs bé? Alguna novetat?
Bueno, he sigut pare una altra vegada.
És veritat, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
L'Olívia.
Olívia, sí.
Olívia, quant té ja, ho podem dir?
11 mesos ja camina.
Molt bé, escolta, el Revolució, posa-li.
Sí, ja li posaré, sí, que senti la veu del seu pare per la ràdio, sí, ja ho faré.
Molt bé. Escolta, fa uns dies el New Space Economy Congress es va convertir durant dos dies a Barcelona en la capital mundial del sector, d'un sector potent, no? Al Revolució TV3 en vam parlar, me'n recordo que vam anar a Lleida, a l'aeroport d'Alguaire, i en vam parlar molt, eh? Com va anar? Està canviant? S'està activant encara més?
Sí, s'està activant, s'està fent més global. Per exemple, aquesta va ser la primera edició en què es feia tot en anglès, perquè teníem molts convidats, molts invitats de fora de Catalunya, que és l'ADN d'aquest sector, que és per definició global. No es fa res a l'espai que tingui sentit només per un mercat local. I, per tant, el congrés que es fa a Catalunya, que s'organitza a través de la Cambra de Comerç, havia de ser també un congrés global, i per això va ser la primera edició en anglès, amb convidats com, per exemple, la regió de Flandes i un munt de gent que va venir des de 13 països diferents.
Clar, sí que Barcelona és un congrés que fa anys, no sé si aspira a acabar sent tan important com el Mobile, no?, en el seu àmbit.
Bé, com el Mobile serà difícil, perquè realment el Mobile és un top mundial de congressos. Nosaltres aspirem a posar Catalunya al mapa global, i això vol dir, primer de tot, que sigui en el mapa europeu. I aquí ja estem bastant en la línia d'esdevenir-ho, i per tant crec que estem contents de com està evolucionant el sector a Catalunya.
Molts dels oients que ens escolten saben perfectament què és el New Space, d'altres no. Si et digués, va, Lluís, defineix-me el New Space, i podríem dir que la indústria de nanosatèl·lits, però hi ha molt més, no?, que nanosatèl·lits, amb milions.
El que ha passat és que l'espai, que era un lloc inaccessible, o només accessible per als estats i les grans companyies, perquè eren satèl·lits molt grans, coets molt grans i, per tant, missions extraordinàriament cares, només disponibles per a aquells pressupostos enormes que podrien ser els d'un estat i d'un estat gran, de cop i volta, amb els nanosatèl·lits, és accessible per pressupostos molt més petits. I, per tant, molts països més petits, moltes regions i empreses més petites ara poden accedir a l'espai i fer-hi serveis i fer-hi activitat. Això és el New Space.
I la utilitat d'aquests jeans petitíssims que llancem a l'espai, per què serveixen pel nostre dia a dia?
Pot servir per tot, però la idea nuclear que hi ha darrere és que enviar coses a l'espai, enviar satèl·lits, ens permet veure'ns a nosaltres mateixos, i per tant tot allò que parteixi de la informació que captem de nosaltres mateixos generen activitat. Per exemple, podem observar com ens comportem, com ens movem, com estem canviant el clima, com canvia la geografia, com es mouen les marees, com es mouen els gasos, com va la contaminació. Per tant, la idea nuclear és aquesta, de que només si tu pots observar i prendre dades i tenir coneixement sobre el que passa, pots actuar. I, per tant, en la mesura que estem més a l'espai i ens veiem més a nosaltres mateixos, podem generar contingut, activitat, projectes al voltant d'allò que veiem que ens passa.
Clar. Estem parlant de satèl·lits, com l'Enxaneta o el Menut, que són una capsa, podem dir, gairebé de sabates i pesen 10 quilos. El Revolució TV3 en van parlar i els vam ensenyar. I és una tecnologia més barata que els satèl·lits tradicionals, no?
Sí, un satèl·lit d'aquests petitons, que en diem nosaltres, està al voltant a l'escala del milió d'euros. A partir d'un milió d'euros pots tenir un nanosatèl·lit, per tant pots tenir un mecanisme a l'espai que et dona dades, dona imatges, dona dades de coses que t'interessen, com els que dèiem abans. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true.
I saw your face in a crowd. Hi ha qui diu que es tracta de la democratització de l'espai. Estàs d'acord? I si Catalunya té una indústria potent amb el New Space, què em diries?
Sí, la paraula democratització es fa servir per explicar que ara, de cop i volta, hi té accés moltíssima més gent del que ho feia abans. Abans, com deia, només els grans estats podien accedir a l'espai. Ara, gairebé qualsevol estat, i fins i tot moltes regions com Catalunya, poden accedir-hi, i també moltes empreses. De fet, estem veient que a vegades fins i tot ja el lideratge la tenen empreses, no? És la paradigmàtica de l'Elon Musk, no, de SpaceX, que sembla que ara sigui la líder en temes espacials. Però, per tant, ara tothom pràcticament pot accedir a l'espai, només amb un petit pressupost que arribi a potser el milió d'euros pots tenir algun servei fet des de l'espai.
Digue'm quins perfils de professionals s'hi dediquen a aquesta economia, perquè segurament també hi haurà oferta laboral, no? I la gent està bé que s'especialitzi i que estudi sobre aquestes terminologies, no?
Hi ha els típics que pots esperar, enginyers de tot tipus, però com deia abans, com que la gràcia està que estem a l'espai per observar-nos i observem tot el que volem, podem tenir els professionals que tinguin a veure amb cadascuna d'aquestes coses que observem. Per exemple, com que podem observar el mar, podem tenir oceanògrafs. Com que podem observar la circulació de persones, potser podem tenir especialistes en geografia. Com que podem observar fins i tot, per exemple, com d'aïllades estan les cases, doncs podem tenir arquitectes interessats en saber coses de l'espai, no? Per tant, el fet d'aquesta idea de democratització de l'espai també aplica al fet de les aplicacions, en el sentit que podem trobar professionals que aprofitin aquestes dades per fer qualsevol tipus d'ús en funció de la temàtica que sigui.
Quantes empreses hi ha ara mateix, Lluís, que
ara
tu coneixes molt bé?
Tenim unes 120 empreses.
120 empreses?
Calculem que pel 2025 treballaran en aquestes empreses unes 2.500 persones.
Val.
I la gràcia és que tenim empreses en tots els en totes les parts de les cadenes de valor. Per exemple, tenim empreses que es dediquen a fer els sistemes de propulsió dels coets, no? Com per exemple Pangea o Pancosmos, no? Que aquests són els que fan satèl·lits. Mm. Però llavors tenim sobretot moltes empreses que es dediquen a utilitzar les dades que capten aquests satèl·lits i a través, per exemple, d'eines com intel·ligència artificial, a treure'n coneixement, no? A partir de les dades que capten els satèl·lits.
Mouen molts diners, no?
Calculem que ja han facturat més de 800 milions d'euros aquestes empreses anualment i això és una cursa exponencial. En el sentit que, és que de fet l'espai és un lloc on les coses es proven d'una forma molt puntera i fa que la tecnologia avanci molt ràpidament. Explico una cosa molt senzilla que és, sí, però que crec que és molt interessant. A l'espai no hi ha marge per l'error. A l'espai el que hi envies ha de funcionar i, a més, no tens
sí o sí
capacitat de posar-hi sistemes redundants, per exemple. Perquè un edifici no caigui, tu pots fer que, un cop has calculat com d'ample és la viga que sustenta un sostre, doncs dius, va, doncs la poso el doble de grossa, per seguretat. Això a l'espai no ho pots fer. Si tu calcules que el teu nanosatèl·lit ha de pesar un quilo, ha de pesar un quilo, perquè si li poses un quilo i mig, no despega, no? Ja. No arriba allà.
Va ser exacte, eh?
Per tant, tot el que fem a l'espai és tan precís, tan exacte, que és la palanca per fer que la tecnologia avanci d'una forma molt més sofisticada que no pas la tecnologia que fem servir a la Terra.
I es deia que aquest sector creixeria un 200%, i estàs d'acord?
No sé, no tinc la bruixa, no sóc cap bruixa ni tinc cap bola de vidre, però és evident que aquesta idea que hi ha a la base que l'espai tot ha de ser molt precís, tot ha de ser molt ben calculat, això és aporta una tensió a les indústries que fa que es desenvolupin molt ràpidament.
Molt bé, doncs com sempre, gràcies per aquesta informació, Lluís Juncà, contents després d'uns mesos hagis tornat a l'estudi, espero veure't aviat.
I tant, jo primer.
Gràcies, una abraçada ben forta.
Gràcies.
En moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement. Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Et sonaria bé rebre els diners de les vendes de la teva botiga online en temps real? Oh my God! Money, la passarel·la de pagaments més avançada. Descobreix la Money.com. Money, com diners en anglès, però amb la i llatina.
Amb Uzi ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Helocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en estic-pac sense necessitat d'aigua a partir de 14 anys. Helocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Revolució del treball, amb Jonathan Escobar.
En tots els àmbits hi ha paraules i conceptes que es posen de moda. Avui parlarem d'unes quantes paraules que estan ara mateix en un lloc destacat del diccionari de la innovació i de l'emprenedoria, paraules que sovint sentim en xerrades en seminaris, conferències. Avui les analitzem. I com us deia, obrirem el diccionari amb l'ajuda del Jonathan Escobar, CEO d'Acció Global i expert en lideratge i transformació d'organitzacions. Què tal? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, contenta de saludar-te. Tu, ja ho hem explicat, també, al llarg del programa, assessores a empreses, també a grans multinacionals. Com són aquestes empreses? Com funcionen les seves sales de màquines? No? Perquè el que intentes moltes vegades és que canviïn la manera de pensar o de treballar.
Bueno, són empreses que tenen una planificació estratègica on s'inverteixen moltes hores i molt de temps i on l'important és l'execució. L'important és com mobilitzes una empresa que té 150.000, 200.000, 300.000 persones a que allò que s'ha definit, aquella estratègia, passi. I aquí és on es passen les grans hores d'aquestes organitzacions.
Es parla més del present i de que pugi la facturació o es parla més de com es treballa en el futur?
Doncs això és una gran lluita. Al final sempre hi ha aquesta guerra entre que el resultat de cada any però cada cop més estem, i estem treballant moltíssim en que hi hagi aquesta bidextria. Al final, que estem treballant en el que ha de passar en l'any, però estem construint també el futur del que passarà doncs, el 2025 al 2030. Això és molt difícil de que passi, perquè hi ha forces, hi ha la força dels que tenen també els seus bonus per aconseguir els resultats de l'any, i després altres persones que volen construir el futur. La clau està en fer un perfecte sinergia.
Uh-huh. Empreses que mouen el món, ens preguntem si realment es planifica tot, donen marge a la creativitat, a la intuïció, no? Per mirar, o està tot planificat?
No, al final les millors empreses del món el que tenen és una governança molt estable, és a dir, no, la gent no està pendent de ara quan sabrem l'estratègia, ara quan podrem parlar amb els líders, ara quan ens podrem reunir per això, no? És a dir, hi ha una governança, nosaltres li diem el drumbeat, el toc de tambor, que és estable, que dona a tothom l'oportunitat de focalitzar-se en el negoci i en la creativitat.
Perdona, això del toc de tambor no ho sabia. Ah, què vol dir el toc de tambor?
Bueno, això és una paraula, de fet, és una paraula que nosaltres l'hem creat i que l'hem registrat. De fet, el drumbeat, el toc de tambor, és la governança. És a dir, tothom té clar què passarà cada setmana, què passarà els dilluns, què passarà els dimarts, què passarà el dimecres. És d'un punt de vista de sincronització. A partir d'aquí, la gent es pot enfocar en crear, en evolucionar, en realment en l'execució, i no en quan passaran les coses, que és una pèrdua d'energia i de temps innecessària.
La intel·ligència artificial a les empreses, què em diries?
Doncs la intel·ligència artificial és estar en la planificació de les empreses. Avui s'estan creant moltíssimes aplicacions, s'estan automatitzant moltíssims processos utilitzant la potència que la intel·ligència artificial està guanyant més a més, perquè això no té res a veure amb la intel·ligència artificial que teníem fa 3 mesos i la que tenim ara. Per tant, estem avui en el procés d'automatitzar moltíssims processos gràcies a la capacitat de computació que té la intel·ligència artificial avui.
I en intel·ligència artificial, què és el que recomaneu?
Doncs al final, que estigui, l'hem d'integrar. Al final, nosaltres, la nostra visió és equips de treball,
sí?
On la intel·ligència artificial és un recurs més d'equips creatius, d'equips d'anàlisi de negoci, d'equips que automatitzen processos logístics, industrials, operacions. Al final, la intel·ligència artificial s'ha convertit en un recurs més, com abans, com hem parlat sempre del budget, com hem parlat sempre dels anàlisis externs, és una eina que està i que estarà cada cop més en els equips.
En canvi, una paraula que ha desaparegut els darrers mesos és el metavers.
Bueno, jo crec que és d'aquestes paraules on s'ha generat excessiva expectativa, també, no?, propiciat per una empresa que ha sigut Meta i el Mark Zuckerberg, que ha volgut, no?, posar-la en el mapa, la possibilitat de desenvolupar en grans aplicacions, tecnologia, hardware, software, i que això, doncs, al final estigui democratitzat de la mateixa forma que s'ha democratitzat la intel·ligència artificial gràcies al ChatGPT i totes les altres aplicacions en els últims mesos.
Clar. Vivim en un món molt canviant, és una frase repetida al Revolució, on tot va molt de pressa, i si obrim el diccionari per la lletra A, ens surt un concepte àgil que serà d'actualitat, es diu així, no?
Agile, sí.
Agile.
Agile, àgil, cadascú.
I explica'm-el, per què no n'hem parlat encara?
Doncs és un concepte molt antic, en realitat. Agile va ser 4 valors i 11 principis al final que es van acunyar l'any 2001 i que va ser la resposta d'un grup de programadors a les dificultats que havien tingut en els anys 90 en el desenvolupament del software, d'acord? Mm-hmm. D'aquí va aparèixer aquest concepte que defineix aquests valors i aquests principis i que sobretot han ajudat en aquests últims anys en el món del software.
Últimament també es parla molt en conferències dels nous models de treball. Què són? Tu hi apostes? Com me l'explicaries?
Nosaltres les creem, les noves formes de treballar. Les noves formes de treballar són formes de treballar on hi ha menys distància entre els equips i els líders, on al final hi ha les organitzacions jeràrquiques donen pas a aquests organismes, ecosistemes de talent, on al final les barreres que hi ha entre l'interior i l'exterior de l'organització cada cop són menors, perquè integrem el talent de fora dintre de l'organització en aquest ecosistema de talent que creem.
Uh-huh. I a banda de la tecnologia que estem vivint, el món de les empreses també viurà més revolucions. Quines revolucions viurem?
Bueno, jo crec que precisament moltes revolucions envers a la flexibilitat que aquestes empreses tindran. Al final nosaltres estem creant futurs del treball, models de treball on al final cada cop les persones que hi treballaran tindran més flexibilitat i també tindrem moltíssima més flexibilitat en incorporar talent de fora dintre de l'organització.
Val.
Organitzacions més petites que al final integren talent de fora per aconseguir els seus objectius estratègics, els seus reptes en el dia a dia.
T'ho pregunto perquè es diu que arribaran o que ja estan arribant organitzacions sense jerarquies, correcte, sense departaments, sense lideratges. Em sembla que se'n diu holocràcia o model TIL, correcte?
Així es diu, i jo crec que se'n parla molt. En realitat són models que s'han de fer sostenibles i que encara no s'han provat en escala. Nosaltres creem models, al final, sostenibles, que on sí que hi ha és autoorganització dels equips, però no autodirecció, que és algo molt important, la diferenciació. Nosaltres no creiem en organitzacions on tothom defineix la direcció. Al final, la direcció, hi ha un equip, la lideratge que la defineix, i hi ha equips que s'autoorganitzen en un ecosistema perfectament sincronitzat per aconseguir aquells objectius estratègics que defineix la direcció.
I no hi ha lideratges,
I tant que hi ha lideratges, que mai. Al final,
Van a tothom.
No, per res. Al final, això
però
és
clar,
la...
Diu, no hi ha departaments, no hi ha lideratges, no hi ha jerarquies, llavors no, qui mana?
Això és la interpretació que fan aquestes organitzacions TIL, aquestes teories que jo dic que són molt maques en el PowerPoint, però que no passen. En les organitzacions que nosaltres creem hi ha lideratge i més lideratge que mai. Primer és perquè els líders, al final, ja no controlen la seva gent en els seus departaments, sinó han de ser capaços de liderar-los per influència com a líders que serveixen als equips, i que al final també les persones que estan als equips han d'assumir més lideratge que abans.
Per tant, el futur és treballar en forma TIL.
Jo no hi crec, amb el TIL, amb la interpretació, deixa'm dir-ho, amb la interpretació que fa Actiu Global del TIL, que és sostenible i que aplica a moltíssimes organitzacions.
Molt bé. Doncs escolta, hem repassat una mica més el diccionari, queden més paraules, no, Jonathan?
Moltíssimes, però tenim molts més programes.
Molt bé. Doncs escolta, un plaer escoltar-te, aprendre, la informació és poder i, per tant, com a ciutadans i com a consumidors, és bo que sàpiguen què es cou a les grans empreses que ja estan planificant el seu i també, atenció, el nostre futur, perquè el nostre futur, encara que no ho pensem, està planificat per empreses. Vinga, gràcies, fins una altra.
Gràcies. A tots.
Experts en tecnologia amb esperit emprenedor i visió internacional.
Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona.
Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals.
Últimes places per als màsters amb inici a l'octubre. No et quedis sense. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Acabem el programa d'avui i acabem, com sempre, amb una frase, avui del cantant Bob Marley. Aquí és aquesta: viu la vida que estimes i estima la vida que vius. Fins la setmana que ve. Gràcies, equip, i gràcies, oients.
Les dones, heu vingut a robar-nos les dones. No som més que una banda de pseudopoetes. Feu quatre acords i us penseu qui sap què. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. Però si feu el de sempre, canteu com hienes. És bo deixar d'entregar. Cançons diuen tota l'estona.
Hem vingut, les dones.
Robar-vos les dones.